els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi. A Ràdio Estel comença Àngels.
La setmana vinent es compliran exactament 2 mesos dels terratrèmols que van devastar el sud de Turquia i el nord de Síria. A dia d'avui, el nombre oficial de víctimes mortals supera les 58.000 persones. 2 mesos després dels sismes, encara hi ha més de 2 milions de persones sense llar. Han passat 2 mesos, però en aquest món tan digital, tan virtual i en què tot es mou per xarxes, ens oblidem molt ràpid de les coses. Sovint, per no dir sempre, perquè se n'ha deixat de parlar o perquè moltes vegades, en altres qüestions, és millor parlar d'altres coses del tot supèrflues perquè interessa més i tots contents.
Tots els diumenges a 8:15 del vespre, Àngels, amb David Serra.
Bona tarda a totes i a tots. Comencem l'edició número 29, ja 29 de l'Àngels, el programa de Ràdio Estel en què els i les protagonistes doncs són les persones i aquelles entitats que treballen dia sí i dia també per al tercer sector social. Un programa, com tots sabeu, impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que fem possible el Joan Andreu Parra a la producció i amb moltes més tasques, la Paula Moreno a les vies de so i qui us parla. A veure, pareu atenció. Segons dades de l'Observatori de les Fundacions de la Coordinadora Catalana de Fundacions, hi ha més de 2.000 entitats d'aquestes característiques, 2.000 fundacions actives a Catalunya, entre les quals un 41% pertanyen a l'àmbit social. La seva activitat es tradueix en 367 milions de serveis a persones beneficiàries. D'aquests, el 28%, que representen prop de 10 milions, es donen en l'àmbit social. Les fundacions aglutinen fins a 93.000 treballadores i treballadors. Això representa un 2,7% del total de l'ocupació al nostre país. Finalment, direm que la xifra de persones voluntàries en aquest àmbit arriba a les 38.000. Sí, sí, ho sabem, eh? Són moltes dades, en molt poca estona, una allau de dades, però cal saber-les i cal tenir-les en compte. Al voltant de la necessitat i les possibilitats d'avaluar l'impacte que tenen en la societat les fundacions, la Coordinadora Catalana de Fundacions va organitzar fa un parell de mesos la jornada La importància de mesurar l'impacte social de les fundacions, una jornada que es va celebrar al Palau Macaya de Barcelona, un Palau Macaya que va quedar petit. Hi van participar més de 150 professionals, entitats, representants del tercer sector i institucions públiques. I entre els assistents i participants hi havia 2 dels convidats d'avui a l'Àngels. La Paula Jubert, directora de la Fundació Jubert Figueres. Bona tarda, Paula, i moltes gràcies.
Bona tarda.
I el Sergio Rodríguez, director de la Fundació Foment de l'Habitatge Social. Bona tarda, Sergio, també, moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
A veure, abans d'entrar en matèria, en el debat, en el tema en qüestió, és bo i és necessari saber una miqueta més de vosaltres, de les vostres fundacions, concretament. Qui sou, quina tasca feu? Si et sembla, Paula, comencem per tu, per la Fundació Jubert Figueres. Quins serveis oferiu? Qui sou? Quant temps porteu ja?
La Fundació Jubert Figueres és una entitat petita, però que ja gairebé fem 20 anys. I, per tant, déu-n'hi-do. I va néixer amb una missió molt concreta, i és allotjar i acompanyar les famílies de persones malaltes que venen a Barcelona, perquè aquí tenim els grans hospitals de referència. I són famílies que no tenen recursos per poder pagar un hotel, poder llogar un apartament turístic o poder pagar una pensió. Per què? Perquè han de mantenir la seva vida ordinària, premalaltia, i pagar les hipoteques, les escoles, els subministraments, i a més han de pagar aquesta despesa extraordinària que suposa la malaltia.
20 anys, home, sou joves encara, però que són molts anys.
Són molts anys, és molta feina.
Per això ho dic, que clar, 20 anys és jove, perquè 20 anys és jove, però clar, vol dir que darrere hi ha molt esforç i molta feina. Sí. Sergio, en el vostre cas, la Fundació Foment de l'Habitatge Social, també presenta'ns una miqueta qui sou.
Doncs la Fundació Foment de l'Habitatge Social va ser constituïda per Càritas, l'any 1990, o sigui que aquest any farem 33 anys, perquè ja es veia als anys 90 que la problemàtica de l'habitatge era rellevant per aconseguir que les famílies sortissin de la situació de vulnerabilitat. En aquests moments, després de 33 anys, doncs estem gestionant uns 460 habitatges a la diòcesi de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa. Estem atenent 470 famílies a l'any, que representen les 1.694 persones. Això ho fem amb un equip de 24 professionals que atenen totes aquestes famílies. Nosaltres l'objectiu és que el pas d'una família per un habitatge de la Fundació doncs sigui un pas temporal, que sigui un temps que li serveixi a la família doncs, per refer la seva situació, endreçar doncs, el que necessita treballar, i al cap d'un temps doncs, pugui sortir doncs, a un habitatge de mercat o a un habitatge de lloguer protegit.
És a dir, en tots els casos teniu en comú que la vostra base és l'habitatge, una llar, un sostre, no? Segurament, possiblement, un dels problemes, una de les problemàtiques més grans amb la qual ens trobem actualment la nostra societat. No sé si ho heu notat, això, tot plegat, m'imagino que sí, no?
Sí, tant. És graciós perquè realment treballem amb el mateix problema en poblacions diferents.
Sí, sí,
llavors,
sí, sí.
Ells fan la feina amb la població ubicada aquí, o arrelada a Barcelona i l'àrea metropolitana, i nosaltres fem la feina amb la gent que ha de venir en aquesta àrea metropolitana, però que ve de lluny.
Ha de venir per unes necessitats...
I per una necessitat molt especial i molt concreta.
Parlem de la jornada. Primer de tot, voldria saber si us va sorprendre, perquè va tenir un èxit espectacular. Vam dir, el Palau Macalles va quedar petit. Us va sorprendre? Us esperàveu tanta assistència?
La veritat és que, a veure, a mi una mica sí que... Però, bueno, com que ens anaven dient que, doncs, que estaven omplint, doncs ja ens anaven una mica preparant. Jo crec que és veritat que el tema de la mesura de l'impacte és un tema que cada vegada és més important per les fundacions. Ja fa temps que s'ha començat a fer a altres països d'Europa, i aquí doncs ens està arribant ja amb una certa premura de dir, bueno, posem-nos les piles per saber quin impacte estan tenint totes aquestes més de 2.000 fundacions, no, que estan treballant a Catalunya. Per tant, bueno, sorpresa una mica sí, però també va ser, bueno, doncs una jornada agradable i no, benvinguda.
Sí, sí. No, sorpresa agradable, no, exacte.
És un tema recurrent en totes les jornades que afecten a entitats, a fundacions i associacions, el demanar mesureu l'impacte.
Sí.
I és una cosa que ja portàvem anys sentint-ho, i el bo d'aquesta trobada va ser que vam posar-ho en pràctica, perquè fins ara era molt teòric. I aleshores sentíem molt, heu de mesurar l'impacte, però ningú explica com.
Clar.
I aleshores, d'aquí va venir l'interès de les entitats, no? De dir, ara hi ha dues entitats que potser ens explicaran una mica més, no la part teòrica, sinó la part pràctica.
Sí, sí, perquè el com és important, i és com s'entenen moltes vegades les coses. Amb tu, Pablo, per exemple, la teva intervenció en relació a l'impacte, va dir que mesurar l'impacte és també una eina per poder exercir reivindicacions institucionals de noves polítiques públiques. Deies, basant-se en la constatació empírica de l'aportació social, és a dir, en el com, i territorial, i que genera la nostra feina. A veure, això que pot semblar, potser ara ho escoltant-ho tot, molt confús, no ho és gens, perquè...
No ho és, no
exacte,
ho és.
Exacte, nosaltres... et referies a això, què implica la mesura de l'impacte social a les entitats i les fundacions?
La veritat és que nosaltres, quan ens vam posar a fer aquest exercici, ens vam quedar fins i tot sorpresos des de dins, i portem molts anys fent la feina, però portàvem molts anys explicant resultats. I llavors, bueno, Sergio ha dit, nosaltres tenim allotjades 400 famílies, doncs nosaltres expliquem, al cap de l'any doncs allotgem a 200 o 240 famílies, donem tantes pernoctacions, però això són resultats. Però quin és l'impacte sobre
exacte.
La societat d'això? És molt complicat, i ens vam adonar que, així com a primera xifra, i després en comentarem d'altres, per cada euro que rep la Fundació, en forma de retorn directe o indirecte, en retornem 7 a la societat. I com deia jo a la jornada, tots tenim la sensació de que a vegades dones a fundacions i allò és a fons perdut. No, no. No només has explicat l'impacte sobre el PIB que tenen les nostres entitats, que tu ho has dit molt bé al principi, creem llocs de treball, etc, sinó que, a més, estalviem diners a la societat. I això és una cosa que costa i amb la mesura de l'impacte ens vam poder adonar que això és important. Mm.
Per exemple, un exemple que donarem i que a més es va dir a la jornada, que donar feina a 100 persones és resultat de l'activitat que pot fer una fundació, és el que dèiem, però no un impacte. Clar, és el que ara explicaves tu i és una xifra que està estudiada, una dada que està estudiada i un fet, no? Com, Sergio, en aquest cas, com pot arribar a mesurar-se això?
Bueno, jo crec que el primer, abans d'arribar a mesurar l'impacte, o sigui, hi ha com tres nivells d'informació que manega una fundació. El primer és el que ha comentat la Paola, no? Resultats. Volum d'activitat, a quantes persones atenem, en el nostre cas, doncs, poden sortir del programa perquè troben un habitatge. Després jo crec que hi ha un altre nivell que és l'avaluació. És a dir, nosaltres ens vam adonar que estem en un context en què a Catalunya més del 40% de les famílies que viuen de lloguer destinen més del 40% dels seus ingressos a pagar el lloguer. Per tant, i tenim un parc d'habitatge social, de lloguer social, que representa només el 1,5% sí. del parc d'habitatges de Catalunya, mentre que a la mitjana europea estem en el 15%. Clar, en aquest context, que nosaltres gestionem 460 habitatges, és com una gota d'aigua a l'oceà. Per tant, si nosaltres només volem mesurar quantes famílies surten, estem equivocant-nos en quin és l'impacte que està tenint la fundació. Per tant, hem de fer un pas que és avaluar, un pas intermig, que és avaluar els projectes que estem desenvolupant i avaluar quins són els avenços que van aconseguint les famílies des de que entren fins que es troben en disposició de sortir. Doncs si han regularitzat la seva situació legal o si han millorat la seva situació de salut o si l'educació dels seus fills ha millorat, si han trobat feina. Hi ha tota una sèrie d'indicadors que cal mesurar per després poder dir, bueno, i tot això com està impactant a la societat. Després, a partir d'aquí, ja podem dir, bueno, com ens plantegem quin és el nostre impacte? No és només quantes famílies surten, és, bueno, per atendre i que aquestes famílies hagin fet aquesta evolució, s'han implicat tants professionals que han tingut una feina i han estat cotitzant a la Seguretat Social, s'han implicat tants voluntaris, s'han mogut tants recursos públics, hem aconseguit, perquè ens hem ajuntat amb altres, doncs que hi hagi una intenció de canviar polítiques públiques i fer més habitatge social. Tot això és impacte social.
Són les conseqüències de la tasca que feu, no?
Exacte.
En aquest cas sou dues fundacions, una segurament més petita que l'altra, no segurament, és evident, però cada fundació és un món i cada fundació té les seves dades més petites, per la fundació més petita, però aquí l'important no són les dades, com dèieu, sinó aquesta constatació empírica que deies tu, no, Paola?
Clar, jo, per completar una mica el que diu el Sergio, nosaltres, en la nostra mesura de l'impacte, vam classificar tres bandes, no? Els efectes directes, que com diu ells, doncs són els llocs de treball, els salaris, etc. Després hi ha tota una sèrie d'efectes indirectes i uns intangibles. I els intangibles, que costa molt de calcular-ho, però és el benefici a la societat de la feina que fem. I aleshores ell diu, doncs, la millor escolarització dels nois, dels fills, no? Tenir una llar, evidentment, et permet doncs, tenir un lloc on poder estudiar a la tarda. La gent que no té llar o que té una llar inestable, és molt difícil pels nens. Doncs en el nostre cas, per exemple, doncs la família que es queda en el poble, saber que el seu familiar, que el cuidador, que aquell que adquireix la tasca de cuidador, no està dormint en un cotxe o en un passadís a l'hospital, li dona molt de benestar. I, per tant, això també és un efecte intangible, però és un impacte. O el personal de l'hospital...
I que l'afecta, en aquest cas, per exemple, el seu estat d'ànim, que no hi ha cosa més intangible que aquesta.
Evidentment, però això a la llarga fins i tot es pot mesurar. Però també afecta el personal de l'hospital, perquè tenir una persona dormint en una cadira incòmoda als passadissos, allò, a l'infermera que treballa cada nit i que veu aquella senyora de 60 anys dormint en una cadira, l'afecta. O quan arriba el dematí, veu la persona que fa 6 dies que no es dutxa, allò l'afecta. I, en canvi, si arriba el cuidador i està dutxat i està content i fins i tot li porta en el malalt el menjar que a ell li agrada, doncs això millora l'estat emocional del personal de l'hospital. I calcular tot això és impacte, és calcular l'impacte. Que passa és que té una dificultat extrema, però és un exercici que, com deies tu al principi, ens empodera. Perquè llavors podem valorar molts més beneficiaris. I explicar-ho també, doncs, en els donants, en l'administració, etc.
Ara mateix és complicat, com comentaves tu mateix, però a veure, una pregunta que us faig a tots dos. A partir de la vostra experiència, quines serien les primeres passes que hauria de donar o de fer una entitat per començar a treballar aquesta cultura de l'impacte de les fundacions, de l'impacte social?
Doncs jo diria que la primera és assegurar que té un sistema d'avaluació de la seva activitat. Jo crec que aquesta és la primera passa. Després, buscar algun partner, algun soci que sàpiga una mica de temes de medició, de mesura d'impacte, perquè l'ajudi i vagi fent camí junts. I després, doncs, agafar tot l'equip de la fundació o aquells més representatius i començar a dibuixar una mica quines repercussions té cadascuna de les activitats que s'estan fent i dels retorns que s'estan mesurant d'aquesta activitat. No? Perquè el tema potser... Clar, quan tu mesures una inversió econòmica, doncs tens un retorn econòmic i allà ja saps que si has ficat un euro i et tornen 2 euros, doncs mira, tu un 100% de rendiment. Genial, no? Però quan poses un euro en un tema social i has de veure un retorn, evidentment, econòmic, en manera d'estalvi, en forma d'estalvi d'altres persones, però, com deia la Paola, el benestar emocional és una cosa que nosaltres també mesurem, no? I anem valorant
i
any a any, i evidentment que suma, perquè quan una persona emocionalment està bé, i el seu entorn, la seva família, nosaltres treballem amb famílies també, doncs això vol dir que les probabilitats, doncs, de trobar feina, d'enfrontar una situació, doncs, alguna cosa que no ha acabat de funcionar bé, tot això s'enfronta amb una altra perspectiva. I, per tant, això s'ha de poder mesurar també, d'alguna manera.
Nosaltres, en el nostre cas, vam començar amb la teoria del canvi. La teoria del canvi és un... es troba a internet fàcilment. Són 7 preguntes molt senzilles que et preguntes a tu mateix què fas, per què ho fas, quin és el context. Llavors et diu quins són els resultats, però després et diu quins són els beneficiaris. I a partir de buscar això, o sigui, quins són els beneficis més enllà de resultats, ens va permetre fer tota aquesta feina, no? Perquè vam descobrir que hi ha molts més beneficiaris.
Doncs m'han quedat 10.000 coses més per comentar amb vosaltres dos. Per tant, un altre camí ara que us faig amb armada, a veure si un altre dia doncs podem continuar parlant, perquè el tema dona de molt. Jo crec que no se'n parla gaire, per no dir gens, i és molt i molt interessant i ric. Paola Jubert, directora de la Fundació Jubert Figueres, moltíssimes gràcies per venir.
Gràcies
molta
a vosaltres
sort.
Per convidar-nos.
I Sergio Rodríguez, director de la Fundació Foment d'Habitatge Social, també moltes gràcies, i també el mateix et dic, molta sort.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Fins aquí l'Àngels d'avui. Tornem diumenge vinent. Que passeu una molt bona setmana i moltes, moltes gràcies per ser-hi.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi. Àngels.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.